Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem en el format tradicional de Catalunya sense barreres, dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 3 de la tarda en repetició. Hem estat molt contents de compartir amb vosaltres tant l'edició especial de dilluns de Pasqua com la de l'1 de maig, de debò. Estaríem aquí cada dia a Ràdio Estel, sense moure'ns de l'estudi amb vosaltres. Sabeu que Catalunya sense barreres és el programa que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. I molts col·laboradors i col·laboradores voluntaris i voluntàries ens ajuden a omplir de continguts aquesta hora de ràdio. Per exemple, la nostra estimadíssima veu de portada, la Toni Fernández de Cora. Bona tarda, companya.
Bona tarda, Anna.
El terciopelo de les ondes.
Això de ser noia de portada m'encanta.
Què et sembla?
Fantàstic.
Veu de portada, veu de
bueno,
portada.
La imaginació és lliure.
També és cert. Dijous 1 de maig van celebrar el Dia del Treball, van tenir programa aquí especial a Catalunya sense barreres. M'agradaria saber com vas viure tu la diada, perquè no vas venir a la ràdio, que em va acompanyar
no.
En Cisco Bages. Una mica de festa també va bé, però al carrer, què vas veure?
És un dia que si bé és un dia reivindicatiu i s'ha perdut una mica, no?, el sentit de la festa com a tal. Festa que no és festa, per una altra banda.
Clar, perquè de fet tu aquí m'estàs dient talla, Anna, perquè el que jo vull és parlar dels centres especials de treball.
Sí, justament perquè fa una estoneta que hem tingut al passadís doncs una comentaris sobre els centres especials de treball i sobre el que són i com, quants n'hi ha a Catalunya, etc. I, de fet, jo volia explicar molt, també molt planerament, que un centre especial de treball és una de les eines d'integració laboral, que el centre especial de treball, el Centro Especial de Empleo, és una empresa, la qual els seus treballadors, com a mínim, el 70%, han de tenir discapacitat. Llavors, quan es constitueix una empresa com a centre especial de treball, ha de ser doncs, una empresa amb una activitat comercial, una activitat que produeixi, que sigui rentable i que sigui competitiva i amb uns índexs de qualitat realment dignes de mercat, dignes d'exportar i total i absolutament competitius amb altres empreses del mateix sector.
Però la situació que travessa els centres especials de treball no és massa bona.
No, però no és massa bona des de fa molt de temps. Jo a vegades he comentat que el sector social és un sector que conviu permanentment amb la crisi. És un gran expert amb la crisi i en capejar els temporals. Però, de fet, els centres especials de treball han viscut una disminució de subvencions, han patit abans també els problemes de la deslocalització, la crisi en general, que també, com a tota la societat, els ha afectat, i la situació tota plasmada amb un paper o sense paper, no és necessari que hi hagi el paper, és d'una certa crisi. Però insisteixo que en el sector social sempre es viu amb crisi, però se superen.
Doncs un dia podríem parlar de centres especials de treball, de la situació actual. De vegades ho hem fet al programa, però cíclicament és un tema que podem doncs, tractar de nou, i tant que sí.
Perfecte.
Estàs d'acord? Sí?
Totalment.
Doncs amb aquest record dels centres especials de treball, un cop ha passat l'1 de maig, nosaltres iniciem el programa d'aquest cap de setmana, del 3 i 4 de maig. Anem a sumar-hi de temes. Com és habitual, cada primer cap de setmana de mes tenim espai de família i discapacitat al programa.
Per això ens acompanyarà la Rosana Moyano, psicòloga de CIC Coraban i responsable de la secció. En aquesta ocasió ens parlarà de l'adolescent amb discapacitat i la seva família.
tard tindrem a Catalunya Sense Barreres el doctor Climent Giner, professor titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
El doctor Giner és membre del Comitè Científic del 2è Congrés Internacional Família i Discapacitat, que se celebra els dies 15 i 16 de maig. Aquí a Barcelona serà un encontre al voltant de la convivència de les famílies i les persones amb discapacitat intel·lectual.
I per últim, a la tertúlia ens visiten plens d'energia els tertulians de la vida a certa edat, la nostra estimadíssima gent gran.
I tenim un suculent tema per a la discussió, la salut dels homes i les dones grans. Sembla ser que les dones viuen més anys que els homes, però en pitjors condicions de vida.
Vaja.
Veurem quines raons són les que porten aquesta situació i, sobretot, què en pensa la nostra gent gran.
Doncs molt bé, anunciats els continguts del programa, anem ja a fer un cop d'ull a la història amb el Toni Huguet. El Toni Huguet, al control de so, ja té preparada la nostra historiadora, la Carmina Coromines, que ens presenta avui dins de la seva secció Història i Discapacitat la figura de l'home que va inventar el telèfon, també responsable de grans avenços en la salut auditiva de les persones.
Bona tarda. Alexander Graham Bell, l'home que va inventar el telèfon, també va ser responsable de grans avenços en la salut auditiva. Estava sensibilitzat per la sordesa de la seva mare, amb la que va desenvolupar un llenguatge de senyals per poder tenir-hi conversa. La preocupació de Bell per la sordesa de la seva mare el va conduir a estudiar acústica i a treballar a una escola per sords, on va conèixer la seva futura dona, que havia quedat sorda als 5 anys a causa de l'escarlatina. Mentre el telèfon va impulsar les comunicacions, els seus components bàsics també van donar lloc a avenços en el tractament de la pèrdua auditiva. La capacitat de projectar la veu en volum per cobrir certa distància i a través de transistors van portar a l'avançament dels suports i dispositius per sentir. Graham Bell creia que la discapacitat auditiva era una condició que havia de ser eliminada. Gairebé un segle després de la seva mort, els problemes de pèrdua d'audició persisteixen i els científics continuen fent progressos perquè les persones sordes sentin menys aïllades i més connectades amb la gent i els sons que els agraden.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs encetem l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest dissabte 3 de maig o diumenge 4, al costat de la nostra psicòloga, la Rosana Mollano, és psicòloga de la CICORAVAN, l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya, i a més porta l'espai al programa de Família i Discapacitat. Rosana, què tal?
Hola,
com ha anat el pont del treball?
Fantàstic.
No has fet pont. No has fet ponts, que estàs aquí a la ràdio.
Sí, però no pont... He fet un pont a mitges.
A mitges. El dia 1 sí que has descansat.
Ah, exacte.
Molt
això.
Bé. Doncs el tema que et plantegem en aquest mes de maig, dins de la teva secció, és l'adolescent amb discapacitat i la seva família. Pensem en un jove o una jove amb discapacitat visual, auditiva, amb discapacitat intel·lectual, amb discapacitat física. Bé, de fet, hauríem de preguntar-te, Rosana, que quan arriba l'adolescència, què li passa a qualsevol persona?
L'adolescència és una etapa molt complexa, és molt complicada. Vull dir que realment totes les persones, quan arribem a aquesta època, doncs ens plantegem una sèrie de qüestions que tenen a veure amb qui som, què fem, cap a on anem, i tot això ens genera un malestar, un neguit, unes angoixes que, evidentment, s'han de passar. És a dir, que és cert, l'adolescència és una etapa complicada, tant pels canvis que un té a nivell físic com a nivell emocional, a nivell de relacions socials, i tot això, doncs, evidentment, és conflictiu sempre.
És com una crisi existencial, no?
Sí. Segurament
fins ara
serà...
ha estat un nen o una nena, que bé m'ho he passat en el món imaginari del joc.
Exacte.
I ara, de moment, tot això està canviant.
Ara, sí, arribes a un moment en el qual el món s'obre cap a tu, t'obres cap al món, comences a veure què és el que està passant, comences a plantejar-te un futur, comences a donar més importància a les relacions amb els altres que a les relacions familiars, ja vols escapar-te del niu, però alhora tot això genera molta por i molta incertesa. I, evidentment, quan es tracta d'una persona que té una discapacitat, tot això es complica, perquè aquest món que s'està obrint a vegades pot ser un món amenaçant, o es pot sentir com amenaçant. Els pares també el poden veure com amenaçant per aquell fill al qual han estat sempre molt lligats. I tot això doncs, genera dubtes, neguit, contradiccions.
Les edats, quan s'entra l'adolescència realment?
Bé, no podríem marcar una edat fixa, perquè també això va canviar una miqueta amb les societats i amb el canvi del temps, però podríem dir que cap als 13, fins als 17, 18, 17, podríem dir... Sí, seria una etapa que, ja et dic, els canvis físics a vegades no van acompanyats dels canvis emocionals, i això també és un altre dels conflictes que passen sovint.
O sigui, que podríem parlar més que d'edats, de canvis emocionals.
Sí,
de canvis. Alguna cosa està passant.
Aquí... Alguna cosa passa.
Ja no és tot tan senzill, fluid, com era abans.
Exacte, sí. Fins a... Durant la infantesa, doncs, amb aquell fill es pot una miqueta controlar, anem a dir aquesta paraula, que no m'agrada, però anem a dir-la. Com a pares podem dirigir, podem saber cap a on va aquell fill, podem organitzar-li una mica la vida, tot i que sempre seria important deixar-lo parlar i expressar-se, però sí que és cert que els pares d'alguna manera sabem per on va, no? En el cas dels fills amb discapacitat també és cert. El fill està en l'època escolar, tot està molt controlat, de l'escola a casa, a casa ets tu el que dirigeix les coses, però arriba aquesta etapa que vol començar a sortir. I aquí és on nosaltres comencem també a estar desorientats. És a dir, no és només ell el que es desorienta, no? També els pares comencem a preguntar-nos i ara què hem de fer? Cap a on hem d'anar? L'hem de deixar que surti endavant i que creixi com a persona?
En qui anirà? Què farà?
Però clar, què farà?
M'ho explicarà?
Exacte.
Totes els estudis, estudiarà, no estudiarà pas... Clar, milers de dubtes.
Milers
però ara,
de dubtes.
Imaginem que aquest adolescent té discapacitat. Mm-hmm. Dius que la cosa es complica.
Sí, tots aquests conflictes es viuen amb més intensitat, amb més dificultats, tots aquests neguits, aquestes preguntes que ell es fa. Perquè què passa? Que l'adolescent es comença a fer preguntes. L'adolescent amb discapacitat comença a prendre consciència del que li passa, de les diferències amb els altres, i es comença a fer preguntes sobre aquesta realitat que té. I aquí és on nosaltres haurem d'estar preparats per poder respondre aquestes preguntes, per poder atendre aquelles ganes que té aquell adolescent de començar a sortir, i també per nosaltres és un canvi. També haurem d'afrontar molts dubtes, a banda de tota la qüestió que significa doncs, veure què li passarà amb el futur d'aquell fill, no? Cap a on l'orientem, si cap a una escola per continuar preparant-se per alguna professió que pugui, en la qual es pugui sentir realitzat, o si haurà d'estar ingressat en un entorn que el pugui ajudar en la seva dependència. És a dir, que es plantegen molts dubtes pels pares, és a dir, reptes dia a dia.
Tu has parlat de preguntes, que l'adolescent fa preguntes. Vols dir que aquest mateix adolescent no ha fet les mateixes preguntes quan era nen o nena?
Segurament les ha fet. D'alguna manera o altra, hi ha una etapa també en la qual el nen comença a veure que potser hi ha algunes coses que no podrà arribar o que s'haurà d'arribar per un altre camí. És a dir, que evidentment que aquest nen fa preguntes. I és molt important això que tu dius, perquè a vegades els pares, amb aquesta tendència que tenim a dir no, amb aquesta edat doncs, no ho entenen, no capten el que està passant, doncs tendim a amagar o a buscar sortides d'una altra manera. I sí que és important, també en aquestes etapes ja de nen, començar a respondre. Primer perquè ell sabrà que llavors té uns pares als quals es pot adreçar per preguntar coses, però també nosaltres per preparar-nos en les nostres respostes, no? Amb un nen encara podem prèviament pensar què és el que li direm o posteriorment a la pregunta, no? Amb un adolescent potser és un cara a cara més directe.
Per a quines preguntes ens hauríem de preparar de l'adolescent?
Bé, per aquestes preguntes de per què sóc diferent, per què no em deixeu fer el que jo vull, per què jo sóc com sóc, si el que jo tinc es pot curar.
És culpa vostra.
És culpa vostra, sí. Aquesta pregunta és molt dura pels pares. Apareixen molt sovint, quan l'adolescent es fa aquestes preguntes, apareix molt sovint la culpa cap als pares, el pensar que aquells pares tenen alguna cosa a veure. I això... als pares, a les famílies, els hi crea molt de neguit, perquè, clar, evidentment, afrontar aquella situació és com reviure una situació d'incertesa, de desorientació, de por, de tristesa, també que vam tenir o que vàrem tenir en el moment en què vam tenir aquell impacte també amb el naixement d'aquell fill amb discapacitat o quan va arribar aquesta discapacitat.
Per què em diuen aquestes coses?
Exacte, també de cara als altres.
Què he de fer quan em diuen això?
Exacte, què és el que passa amb l'entorn, no? Què veuen els altres? I poden aparèixer situacions de vergonya, d'aïllament, de no voler afrontar coses per por a fer el ridícul, a que els altres em mirin diferent. I bé, els pares han d'estar preparats per poder acompanyar en aquests processos, en aquestes preguntes, i també buscar suport en altres entitats, en les entitats que poden donar també un acompanyament a aquest adolescent, no? Amb els grups d'iguals, amb els grups d'oci que es preparen per a aquestes persones que potser tenen algunes limitacions, però que també tenen moltíssimes capacitats, i això és el que s'ha de veure, no?
Clar, i com ho fem per acompanyar de la forma més correcta, dient, no sé, quin terme fer servir, més positivament, aquest adolescent amb discapacitat.
Sí, a veure, com a pares, important preparar-se, fer-se preguntes primer, no? I tenir molt clar què és el que ens està passant a nosaltres, poder-ho expressar i estar preparats per quan comencin les preguntes dels fills. Com tu has dit molt bé, en una pregunta que m'has fet, potser això no comença a l'adolescència, potser fem tard quan estem amb la etapa adolescent, no? Això potser s'ha de començar des d'un bon principi, en quan aquell fill comença a preguntar petites coses, doncs amb el seu llenguatge, amb paraules entenedores, sense necessitat de donar grans explicacions, ni explicacions mèdiques, ni científiques, es pot anar responent a aquestes primeres preguntes. A poc, aquest nen anirà creixent i les preguntes es faran més complicades també per nosaltres, no? Per tot això que dèiem. Però sempre la comunicació, el poder parlar, el poder expressar, el que no senti de nosaltres que amaguem la veritat, no?, de les coses, doncs és important. Aclarir les idees errònies, buscar recursos, ajudar-lo a veure cap a on pot anar, a on podem trobar les solucions o les coses que ens poden ajudar, no?, en el nostre dia a dia. És a dir, molta comunicació, molta preparació, molt posar-nos en el lloc de què és el que ell està sentint, donar també autonomia, fer-lo responsable de les seves decisions, ajudar-lo a escollir, a decidir, desenganxar-nos també nosaltres potser d'ells, no? És a dir, aquestes ganes de poder controlar, de poder tenir, de saber què fan, on van, no? És a dir, que és important també com a pares, no?, poder entendre el que està passant, fer-nos preguntes i, sobretot, potenciar les seves capacitats.
I on busquem recursos?
Evidentment, les entitats, no?, les associacions de persones amb discapacitat ens poden donar molta informació i ens poden ajudar també a entendre el que ens està passant a nosaltres i el que li està passant al nostre fill. I molt sovint aquestes entitats també tenen grups de suport, grups d'ajuda mútua i grups d'oci en els quals es poden organitzar sortides i activitats per a aquestes persones, perquè aquestes persones se sentin també possibilitades i amb capacitats per fer moltes coses, com tots els adolescents.
Si pensem en un trastorn mental, per exemple, anorèxia, depressió, fins i tot, vaja, diferents trastorns mentals que poden donar-se a l'adolescència. Clar, moltes vegades el posar en contacte l'adolescent amb altres que tenen la mateixa problemàtica no surt bé.
Mira,
perquè fugen, poden fugir?
Sí, a veure, amb això dependrà molt del tipus de discapacitat, evidentment. No, t'has posat un exemple d'una persona que té una malaltia que té molt a veure amb unes qüestions molt, molt internes, no?, molt emocionals. Bé, no diríem, no seríem partidaris, penso, de fer guetos de persones, evidentment. Quan parlem de grups d'ajuda mútua o grups de suport en l'oci per a aquestes persones amb discapacitat, estem pensant en grups de persones iguals, no?, en situacions similars. Però aquests grups és per compartir experiències, per compartir sentiments. Però, evidentment, com en l'exemple que tu has posat, no es tracta de tancar-se amb aquell grup només. Es tracta també de poder interrelacionar-se amb altres persones que no tenen aquesta dificultat, però que poden tenir-ne unes altres. És a dir, no es tracta de tancar-nos amb aquella situació, sinó que les persones que són iguals a nosaltres ens poden donar sortides a problemes que tenim, o ens poden potser posar en una posició d'entendre el que ens està passant a través dels ulls dels altres, no? És a dir, relacionar-nos, sentir-nos escoltats, sentir-nos acompanyats, entesos, però evidentment no es tracta de posar aquestes persones en una situació només de persones iguals que... És a dir, això ho veiem clar en l'escola que integra, no?, a tots els alumnes. Per què? Perquè un entorn normalitzat, doncs, seria un entorn que ajuda aquella persona amb algunes limitacions a sentir-se plena i a potenciar les seves capacitats i habilitats.
Ja de per si l'adolescència és una etapa de la vida on no sabem on col·locar-nos. No Exacte. Sabem on som, Exacte. Ni qui som. Però si a més tens una discapacitat o malaltia mental, clar, aquest lloc encara és més difús, no? Perquè ben bé, com la majoria no ets, però ben bé tampoc pots sentir-te un igual entre persones que tenen la mateixa problemàtica que tu.
Sí, segurament. Llavors... sí. Aquest punt és el punt potser que marca més el punt de conflicte amb els adolescents, eh? És a dir, aquest voler fer com els demés, però alhora veure que hi ha unes situacions determinades, i a vegades es queden uns conflictes que no només són interns, sinó que tenen a veure amb com em presento jo en el món, no? I és fàcil que aquests adolescents tirin per una banda o negant el que tenen, és a dir, dient, no, jo sóc igual que tots els altres, puc fer tot el que poden fer els altres, i que fins i tot s'arribin a conductes de risc, és a dir, conductes que posin en perill, doncs, situacions de la teva pròpia vida. Això es podria donar per una banda en l'adolescent, que a més és molt rebel ja de per si. Però també es poden donar situacions que tenen a veure amb quedar-nos aïllats, encongits, un adolescent que no s'atreveix a sortir per por a que els altres vegin que hi ha una situació que ell no pot afrontar directament. Amb la qual cosa ens trobem amb persones que també, o adolescents que es troben tancats, que no volen relacionar-se. I això també és una cosa a vigilar. Hauríem de trobar l'equilibri,
sí,
entre una cosa i l'altra.
Molt atents.
Molt atents. Com a pares, molt atents.
A la vida dels nostres fills adolescents amb discapacitat. I també em queda amb una paraula que tu has dit. Desenganxar-nos.
Desenganxar-nos.
No?
Això, és, els estem ajudant en realitat. O sigui, si nosaltres com a pares els hi deixem un espai per créixer,
sí,
i ens desenganxem d'ells, en el fons els estem ajudant, els estem fent un favor.
Rosana Moyano, psicòloga de Catalunya Sense Barreres, d'aquesta secció de família i discapacitat. Passa molt ràpid el temps al
Ai,
teu
sí.
costat, eh?
Mira que estic bé jo aquí,
sí,
eh?
Quan... mira. I avui parlem d'adolescència, però tot això va començar quan eren nens.
Sí.
O sigui que no sé si el proper tema podria ser l'entrada a l'escola.
Vinga.
I a les relacions socials d'aquest nen o nena amb discapacitat que posteriorment arribarà a tot el que m'he explicat avui, a de ser un adolescent,
sí,
no.
Sí, 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 sí.
Molt bé, doncs Rosana, vinga. Doncs ens veiem el mes de juny.
Perfecte, sembla? Moltes
sí?
gràcies.
Vinga, moltes gràcies a tu, una abraçada ben forta. Nosaltres continuem el programa ara al costat de la Mercè Guiu amb el seu calidoscopi.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Quan el meu fill tenia 2 anys, una mestra de l'escola Bressol em digué que era molt infantil, que havia de madurar. I em pregunto, acabem de fer-nos grans mai? Cada circumstància nova ens aporta un punt de vista diferent i el canvi és consubstancial a la nostra existència. Avui reivindico el dret a tornar a començar, com ho va fer l'escriptora nord-americana Cheryl Strayed i tantes altres persones anònimes. 4 anys després de perdre la mare, la Cheryl tenia la família desintegrada, el matrimoni desfet, i coquetejava amb l'heroïna. Un bon dia, però, li caigué a les mans una guia de viatge del sender de la cresta del Pacífic. Va ser tot una revelació. Va llançar-se a l'aventura de recórrer en solitari durant 3 mesos els 1.800 quilòmetres que separen el desert de Mojave de la frontera entre Oregon i Washington. La Cheryl recull aquest pelegrinatge i alhora viatge interior que la va fer renéixer i enfortir en el llibre Salvatge i ens demostra que sempre queden oportunitats de tornar a començar.
Un dia de vespre i de son, te mires i plegats sa roba, de mai no sé on tenc sa porta, de no proliferen ses hores, de no puc acordar-me sa brit, un món ple de combinacions, combines meu cel sempre gris, amb tots els teus portaavions. Badies de petroliers, excuses de mal bevedors.
Escolteu Catalunya Sense Barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs continuem a Catalunya sense barreres, ara al costat de la Toni Fernández de Cora. Toni, tu ja m'estàs avisant que el següent convidat, el doctor Climent Giné, no pot ser presentat en dues línies.
No, així és. El seu currículum i la seva aportació a l'educació de les persones amb discapacitat intel·lectual i a la investigació per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i les seves famílies ens dona per escriure un assaig de moltes pàgines a lletra 11, com a la facultat.
Déu-n'hi-do. En qualsevol cas, hem de resumir, però, la vida d'aquest home. Apuntarem que el doctor Giné ha estat degà de la seva facultat i que ha ocupat càrrecs de responsabilitat tant a l'administració central com a l'autonòmica.
Actualment és membre de l'Associació Americana de Discapacitat Intel·lectual i investigador principal del grup de recerca consolidat Discapacitat i Qualitat de Vida d'Aspectes Educatius des de l'any 1998, quan es va crear el grup.
L'any 2012 hem de dir que Climent Giné va ser guardonat amb el Premi Internacional de l'Associació Americana de Discapacitat Intel·lectual i el govern de la Generalitat li va concedir la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic. Doctor Climent, a veure quines preguntes li fem per estar a l'alçada. Perquè, clar, jo sóc una humil periodista de l'Autònoma. Bona tarda.
Que tot el que heu dit, bueno, forma part doncs, de ja una llarga vida, com vosaltres podeu veure, però en qualsevol cas els he d'atribuir, diguéssim, a la vostra generositat, més que no pas a mèrit.
Però això és una evidència, generositat.
Diuen que de les preguntes més senzilles, Toni, surten les respostes més importants gairebé per tot plegat, o sigui que aquí escaparem bé, no?
Jo crec que sí, perquè humilment i amb molta senzillesa llançarem les preguntes perquè ens ha cridat molt l'atenció la celebració del proper segon Congrés Internacional sobre família i discapacitat. Però, primer de tot, doctor Giné, per a vostè les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies són l'eix de la seva trajectòria i en la investigació. Què el va portar a proposar i liderar aquests treballs?
La vida de cadascú i els itineraris a vegades estan formats i estan una miqueta ben engenerats per circumstàncies que un no acaba de controlar. El meu cas en particular, no diguéssim directament, en el meu nucli familiar més directe, però sí doncs, de part dels meus germans, és una circumstància doncs, del naixement, doncs, d'una criatura, condicions una miqueta molt complicadetes, em va apropar en el camp, perquè vam haver de fer, també doncs, amb la meva dona, doncs, una certa, que en aquell moment érem promesos que se'n deia, una certa funció doncs, també doncs, de suplència, i em va costar el camp. Sigui per això, sigui també doncs, una mica doncs, pels nostres interessos en l'àmbit de la pedagogia i de la psicologia, doncs, que després va acabar sent la nostra professió, doncs, vàrem una mica tenir l'oportunitat de començar a treballar en l'àmbit de la discapacitat en un col·legi, un centre d'educació especial que encara avui dia existeix. I a partir d'allí doncs, va continuar doncs, tota la nostra trajectòria. Jo diria que ens hi va portar un interès doble. Per un costat, contribuir a la millora, i en podríem dir doncs, a l'educació, d'unes persones que en aquell moment no oblidem, estem parlant de fa 42 o 43, se'n deien subnormals, sí. Persones que ningú volia tenir, que ningú volia saber res, doncs contribuir a fer-los presents, visibles i educats. I per altra banda, també la voluntat conjunta doncs, amb la meva dona, amb l'Enriqueta, doncs, en aquell moment, de fer del servei i del treball en aquest camp l'eix de la nostra professió.
Doncs molt ben fet, molt bona trajectòria, però avui encara queden àmbits per treballar. I en quin camp considera que haurien d'esmerçar més esforços? En l'àmbit amb les persones amb discapacitat i famílies, eh?
Sí, com deia abans, hem tingut a la vida doncs, una bona part doncs, dedicada a l'escola, posteriorment a l'administració educativa, com heu citat prèviament, i en els últims 20 i pico d'anys doncs, a la universitat. Jo crec que, clar, per tant, les perspectives i les prioritats, evidentment, canvien depenent del rol que un assumeix. Una cosa està a l'administració, altra cosa està a les escoles, altra cosa està a la universitat. Jo diria que, en aquest sentit, crec que el que avui a mi em fa l'efecte que predomina, i també a nivell internacional, és preocupar-nos pel que se'n diguen per l'obtenció de resultats personals. Resultats personals tant en l'àmbit de les persones amb discapacitat, siguin infants, siguin persones adultes, com en l'àmbit de les pròpies famílies. Què entenem per resultats personals? És a dir, potser han passat una miqueta els temps que la prioritat era l'atenció, que estiguin bé, que estiguin feliços. A mi em fa la feta que hem d'intentar, ja s'està fent en les darreres dècades i moltes institucions, fer un pas significatiu endavant. I en aquest pas significatiu vol dir que el que ens hem de preocupar és que els nois, les persones, atenguin objectius valuosos per a ells, complir els seus propis somnis, en termes d'una millor qualitat de vida en totes les esferes. També les famílies. També les famílies entenem per resultats personals, doncs poder, d'alguna manera, assolir aquelles condicions que tenen a veure fonamentalment amb unes millors capacitats per enfrontar les seves responsabilitats educatives a casa i a la comunitat que els comporti un major sentiment de felicitat.
Clar, però això, si l'he entès bé, doctor Giner, no té per què la línia aquesta de la persona amb discapacitat intel·lectual a l'escola ordinària o al centre d'educació especial, si és possible que estudiï, si és possible que acabi en un centre especial de treball o insertat a l'empresa ordinària, potser això no és el resultat més adient per la persona amb discapacitat intel·lectual i anem contra natura, en alguns casos, eh?
Aviam, jo crec que un parell de qüestions. Jo diria que en tots els entorns, és a dir, aquí a casa nostra, la tradició des de fa molt temps, els circuits d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual discorren, en podríem dir, doncs, per itineraris, una que diguem-ne, sigui protegit, sigui, diguéssim, al marge dels circuits ordinaris. En qualsevol, si estem parlant d'educació especial, hi ha tallers ocupacionals o altres serveis. En qualsevol dels entorns, podem mirar de plantejar i de millorar les seves condicions de vida. Això per un costat. Però per altra banda, si fem un plantejament més ampli, no podem renunciar, ni personal ni institucionalment, a buscar millors condicions per totes les persones. És a dir, jo l'altre dia, en una jornada, per exemple, a València, doncs veia persones amb síndrome de Down de 30 anys que treballaven totes dues en un entorn ordinari, i no per fer-los un favor, o sigui, complien. Clar, jo els deia als seus pares, aquestes persones fa 30 o 40 anys eren persones que haguessin estat en un taller ocupacional i que no haguessin sortit. Per tant, hem avançat i hem de continuar avançant. És a dir, que a vegades circuits aquests molt protegits no acaben de ser la millor solució. No vol dir que s'hagin de suprimir, el que es tracta és d'anar buscant des de les administracions, des de les prioritats, condicions de canvi. No oblidem que, per exemple, que el treball amb suport no arriba al 10% de la població. Però clar, resulta que també que totes les ajudes no s'adrecen cap a aquesta banda. Clar, que aquí hi ha, el problema és molt ampli, hi ha moltes persones treballant i moltes institucions, però a mi em fa la feta que el que es tracta és d'anar negociant, explorant, estudiant millors vies per cada una de les institucions, perquè tant els professionals com les activitats com les persones puguin anar participant d'entorns més ordinaris.
En aquesta línia, doncs, els propers dies, 15 i 16 de maig, es porta a terme el segon congrés internacional sobre famílies i discapacitat. Per què un segon congrés?
Sí, els objectius de qualsevol congrés, molt breument, sempre són dos. Per una banda, donar a conèixer els avenços de la recerca i per altra banda, debatre aquests temes en aquest cas amb els protagonistes, les pròpies famílies i els professionals. Llavors, nosaltres vam celebrar el primer congrés l'any 2007. Des de llavors s'han dut a terme, en podríem dir, molts avenços en l'àmbit de la investigació a nivell internacional i de l'Estat, que és convenient, que és desitjable posar a l'abast tant de les famílies com dels professionals. D'altra banda, també és bo que puguem aproximar-nos a quines són les necessitats canviants i avui dia prioritàries per les pròpies famílies. No? I en aquest sentit donar a conèixer els treballs que s'han fet en el nostre país. Aquestes són els objectius.
Vostè forma part del comitè científic, ara enllaçant una mica amb el que deia, que ens depara el programa del Congrés. Tenim molta participació internacional.
Mira, el subtítol del congrés diu la família en el centre. Uh-huh. O sigui, estem acostumats al que a vegades jo he sentit dir amb alguns pares, és a dir, la família és molt important, però no compta. O sigui, totes les decisions a vegades no... Cada vegada més, el que ens hem de posar al cap, tots els... és de què? Si volem canvis sostenibles en la vida de les persones i que les millorin, els pares i les famílies juguen i han de prendre el control de la situació i el major protagonisme. Per tant, ens hem d'anar, en funció d'aquesta premissa que acabo de sentar, l'objectiu del Congrés, una miqueta és mirar d'aprofundir en maneres i en metodologies i en filosofies de com treballar amb les famílies per mirar de promoure la seva capacitació. I això, des de la perspectiva de les famílies, des de la perspectiva dels germans, des de la perspectiva dels propis professionals i de les organitzacions. Per tant, en el programa ja una mica es dona veu a qualsevol totes les.
Això que vostè ens està dient ara té a veure amb una frase que he llegit en la presentació del programa. Parla de la construcció d'una teoria unificada per a la qualitat de vida familiar.
Bé, aquest és un tema que ens portaria més temps i que segurament no, i que segurament té un component més acadèmic. Aquí el que es tracta, sempre des del punt de vista de l'agència, l'important és poder ajudar a construir doncs una teoria que expliqui el que està plaçant i d'aquesta manera i doni raó de les diverses qüestions doncs que són rellevants per les pròpies famílies. I aquest és un objectiu que anem construint. Tenint una bona teoria serem més capaços de reconèixer quines pràctiques ens ajuden i són més pertinents per poder promoure canvis significatius en la vida de les famílies.
Unes bones pràctiques, doncs.
Sí.
La Confederació Espanyola, la FEAPS, ha declarat el 2014 com l'any de les famílies. Vostè creu que serveixen iniciatives d'aquest tipus per reivindicar, per cridar més l'atenció?
Sí. Jo voldria dir una coseta també, i és que és important posar de relleu que una iniciativa com aquest congrés és fruit d'una voluntat de la pròpia universitat, però de treballar plegat amb la societat i a través d'aquelles institucions que millor la representen, com és el CAMP FEAPS i DINCAT aquí a Catalunya. Llavors, la pregunta que em feu és dir, és important celebrar un aniversari? Ui, tant si ho és. És important i dedicar-los a vegades, a mi em falta que la nostra vida també ho són. Són petits actes, petites litúrgies, que és bo de reconèixer. Per tant, benvingut sigui la iniciativa per posar a les famílies en el seu lloc i en el centre de la preocupació.
Doncs sí, els propers dies 15 i 16 de maig, segon Congrés Internacional sobre Famílies i Discapacitat, tota la informació a www.feas.org o www.dincat.cat, www.dincat.cat. Per acabar, professor Giné, les línies d'investigació en discapacitat intel·lectual cap a on apunten d'una forma concreta? Doni'm un titular, sisplau.
Jo crec que sí, a nivell internacional, però també des de la facultat, des de Blanquerna, intentem, temps a fidels, a estudiar i conèixer quins són els procediments en aquest moment que milloren la vida i les condicions de vida, per tant, de les pròpies, de les pròpies persones, en termes doncs, de promoure el seu desenvolupament en tots els àmbits, i pel que fa a les famílies, té a veure amb millorar les seves capacitats com a pares per fer front a les diverses necessitats. Per tant, jo crec que continuen centrant, des del punt de vista social i educatiu, no anem al punt mèdic, biològic, que serien unes altres qüestions, però des del punt de vista de la persona, m'hi fa que allò que ens mana és conèixer millor els suports que ajuden a les persones a progressar i també que ajuden a les famílies a progressar.
Doncs, doctor Climent Giné, moltes gràcies per haver estat avui a Catalunya Sense Barreres i fer-nos un forat en la seva agenda, perquè m'imagino que ara amb el Congrés aquí no res, el tindrem a Barcelona, doncs estarà ocupadet, oi?
La veritat és que aquest és un punt important aquests dies. Moltíssimes gràcies també a vosaltres per aquesta oportunitat i per Blanquerna és també doncs, una satisfacció poder estar avui aquí.
Molt bé. Toni, recorda'm qui és aquest senyor Climent Giné i tots els títols, sisplau.
És professor titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i membre del comitè científic del segon Congrés Internacional de Família i Discapacitat, que és el tema que avui ens portava aquí.
Un honor tenir-lo al programa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, nosaltres continuem ara anunciant-vos ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Aquesta setmana arriben des d'Incerta, amb la veu del Carles Perdigón. Bona tarda, Carles.
Molt bona tarda, Anna. Estem seleccionant per la zona de Cornellà, a Barcelona, un perfil de Helldesk per treballar al sector de les telecomunicacions en un entorn multinacional de parla anglesa. haurà de donar suport de primer nivell, resoldre incidències i peticions dels clients. Es requereix experiència en la configuració de routers i xarxes de comunicació i s'ofereix contracte indefinit i una jornada completa en torns intensius i rotatius de matí, tard i nit. Una altra oferta ens arriba des del Prat de Llobregat, on estem seleccionant un perfil de carretoner per fer tasques de càrrega i descàrrega de camions, amb carretoner retràctil. Es requereix experiència mínima d'un any i s'ofereix contracte d'un any i jornada completa en horari matí tarda. Per últim, seleccionem personal per supermercat en la zona de Terrassa, Palafolls i Blanes. Haurà de realitzar inventaris, reposició de productes, atenció a caixa, donar atenció al client i mantenir neta i ordenada la zona de treball. És molt valorable l'experiència prèvia en supermercat, tenda d'aliments, carnisseria, fruiteria o similar. Es requereix polivalència, bona condició física per realitzar bé les tasques i disponibilitat per treballar caps de setmana. S'ofereix contractació indefinida i diversos tipus de jornada i horaris. Ja sabeu que aquestes ofertes laborals s'adrecen a persones en situació d'atur que tinguin com certificat de disminució i un percentatge igual o superior al 33%, o tenir com reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa.
Doncs moltíssimes gràcies, Carles. Recordem que aquestes ofertes sempre les trobem a www.portalento.es, el portal web d'ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. I hi ha un telèfon d'Inserta Catalunya, 93 238 49 49 93 238 49 49. Petita pausa musical i entrem ja en temps de tertúlia. Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. Doncs ja hi som, a la tertúlia de la nostra estimadíssima gent gran, la vida a certa edat, avui amb Manel Parcerisa, Esteve Pujadas, Amparo Monguillot i Concepció Moix. Què tal, companys, companyes? Com heu passat el mes?
Bé, molt bé. Mira,
de vacances?
Ja fa dos dies temps, que ens vèiem,
Ja sembla bon temps i bona cara, a més hem passat ara l'1 de maig, que és l'horastre.
De vacances.
De primavera.
Amb l'inserso.
I tant, i
que
tant.
No falti l'inserso, val la pena.
Sí, a veure, sí, centreu-vos una miqueta, perquè avui parlem de salut d'homes i dones grans, tal i com vam anunciar a la passada tertúlia. Us en recordeu?
Sí, sí.
Parlàvem de persones centenàries i dèiem, escolta'm, plantegem el tema de la salut en homes i dones. Llavors, jo us he portat unes dades de la 14a Trobada Nacional de Salut i Medicina de la Dona. És una reunió de 1.000 experts en medicina de la dona que es van reunir al febrer al Col·legi de Metges de Madrid. El Manel diu, home, aquí no portes dades d'homes. Què passa, Anna? Va, queixa't una mica, vinga.
No, això, que em queixo, que no hi ha... No, dels dades no vol saber res, només vol saber de les dones.
No és això. Però com que vèiem que les dones hi havia més medalles centenàries cap a les dones que pels homes, he mirat què està passant aquí, no? Com és que elles... diuen els experts que els homes moren abans que les dones, però passen més temps sans. Què en penseu?
Ah, sí? No ho sabia, això.
Bueno, no sé, s'hauria d'explicar això, no? Vull dir, s'hauria d'esbrinar per què els homes... A veure, els homes el que fem és que estem, doncs, tota una vida treballant, i en canvi la dona està... És a dir, nosaltres creiem a la jubilació, la dona no. Nosaltres ens jubilem, arribem als 65 anys i deixem la feina, però és que la dona... Segueix treballant.
També, que jo treballo 45 anys, sí, seguits.
Però,
sí.
Però vull dir que la dona treballa sempre.
I treballa't a casa i treballa't a la feina,
Un moment.
No. La dona no es jubila mai. Jo per sempre dic, no es jubila mai. Ni que jubili i cobri una petita pensió. És igual. Continua treballant. No se sent, s'aixeca i diu, ja ho tinc tot fet avui. No. Té la mateixa feina.
A més, diem, feina, bueno, mira, ja faig vacances. Sí, però el dinar es fa.
I tant.
Clar, es va tot al cap de pensar amb el menjar, amb tot.
La dona és un ser magnífic.
Gràcies.
Oi, oi,
per això no calia. Per això no calia vindre a la ràdio, per dir això.
Unes qualitats que són innates.
Sí que és veritat.
Sí.
Algunes qualitats vinculades amb l'esperança de vida, sembla ser. La resistència...
Sí, sí, sí.
Què diries, Esteve?
Pues això, de que ja porta les cèl·lules i després sempre es cuida i sempre es queixa.
Sempre es queixa, vaja.
I sempre es cuida, també.
Sí, bueno, ens cuidem més, eh? Ens cuidem sí. més. Sobretot amb dinar. No hem fumat tant, potser, com l'home. No hem begut tant, perquè vulguis o no, l'home, no sé per què, però el pes o per
el
que sigui,
beu
més.
A la vostra generació.
Sí, a la meva, a la meva.
A la de la meva filla, les coses ja...
Sí. sí.
Canvia.
S'han tornat...
Sí, ha canviat.
Ha canviat, sí, sí, sí. Amb això de que treballa l'home i la dona, perquè la dona sempre, dic, jo sempre he treballat, hi havia sempre... Si abans la dona treballava, si era al camp, portava el menjar amb l'home al camp, si havia de netejar la mula o el cavall, netejava, li donava menjar, les gallines, tot. A veure si no et feia dues feines, també. El que feia dintre casa i no estava tan vist, però ara està més vist, però abans...
Però hi ha unes enfermetes.
No acabava mai.
I arriba la nit i està cansada.
Sí.
La dona té unes enfermetats, però sí, en fi, l'home, bueno, els infarts...
Perquè l'home no arriba a tindre aquesta osteoporosi, perquè es mor abans, però si no li passaria igual que la dona.
Jo no sé per què pateix més dels ossos la dona, perquè pot ser per les feines que fa, també, bueno, perquè
jo crec que és hormonal.
Les articulacions se'n ressenten, també, no?
Clar, mireu, la vida de la dona s'estén uns 25 o 30 anys després de la menopausa.
Ho sento per vosaltres.
I solen viure una mitjana de 6 anys més que ells, que els homes, als països desenvolupats. Però sí que és cert que després de la menopausa comença una nova vida la salut de la dona.
Sí.
Això segur que us han explicat.
Però jo crec que és això perquè falta aquesta regeneració, regenerar-se que fèiem, no? Al tenir la menstruació, doncs tot el cos feia com una evolució per bé. És com si diguéssim, traiéssim lo dolent, com si diguéssim, no ho sé exactament, si no ho explico, clar, jo no soc metge.
Home, tu ho expliques tal i com ho vius i ho sents.
Sí, sí. No soc,
part del teu testimoni.
No soc doctora, sí. Per tant, no puc a saber les arrels d'això, però penso que deu ser alguna cosa
així. Mira, jo vinc a Montal Parc, Sabissans de Montal. Sabissans de Montal, Montal Parc és un barri, una zona residencial, i que són uns edificis. En el meu edifici, en el bloc on vinc jo, i en els altres igual, hi ha moltes viudes i cap vidu.
Sí, tu creus que dius també, si és veritat.
I aleshores,
sí, sí.
És que, vull dir, i aquelles dones i aquells homes morts no tenen una característica determinada. No eren homes que eren molt treballadors i les vídues eren dones molt reposades. No, vull dir, hi ha de tot.
Sí.
Però per què s'han mort els homes? Per què allà hi ha moltes vídues i no hi ha vídues?
Jo crec que és perquè, a veure, ara... No, això ara és un pensament que em ve ara. Nosaltres tenim moltes coses, o sigui, tenim el dolor, el reumatisme, això que diu artrosis, però són coses que no maten, aquestes coses no maten. No? Aquestes coses es porten més o menys, amb uns els afecta més, altres menys, i
diu
depèn
l'Esteve que
de
em queixes, que sempre
però
em queixem.
Però els homes, quan agafeu alguna cosa, ho agafeu fort. És això.
La doctora Moix. Aquí la doctora Moix.
Però és veritat. No, ara és com la realitat, no? I llavors es moriu o d'un ictus o de càncer.
Oi.
No. Malalties més així, diferents, i les dones anem evolucionant més i també agafem coses d'aquestes. Però abans d'això tenim petites coses que les anem suportant, ens anem medicant, una aspirineta, un gelocatil, i anem passant, perquè no maten aquestes coses.
Potser tampoc hem estat en llocs tancats com ells.
Ah,
han estat en treballs de risc, tòxics, han tingut que tindre molta fortalesa, han carregat molts pesos, i és un treball diferent.
Hi ha feines
que... un treball diferent.
Hi ha feines que no, hi ha feines que...
Si van a la guerra, per dir alguna cosa, també van les dones, però bé.
Però hi ha feines que són de despatx, un home... Per exemple, els homes que estan a despatx. Llavors deu ser el cap, que també treballa molt, i el desgasta.
Home, però sí, com si les
però
dones no treballessin.
Però les dones també treballem i el desgastem. Per això vull dir-te que no ho sé. Això ens ho haurien d'explicar molt ben explicat.
El que sí és cert és que és més llarga l'esperança de vida de les dones i la seva qualitat de vida és pitjor que la dels homes. Llavors, causes. Aquí, els experts apunten.
A
la genètica, les hormones... Les diferències socials també podrien explicar una més gran prevalença femenina de l'osteoporosi o la depressió, com dèieu vosaltres.
Sí.
O a la diferència de l'evolució de certes malalties cardiovasculars, també. Aquí parlen de genètica, d'hormones i de diferències socials.
És probable.
Mm? És
probable. Sí. Déu-m'hi-do. Sí. Jo penso que és un misteri.
Sí, però escolteu-me, el que no és cap misteri és l'import mitjà de la pensió per jubilació.
Però això és normal.
Dones, 662 euros. Homes, 1.106.
Bueno, aquest és un altre...
Bueno, perquè han cotitzat més. Dir,
això és l'administració...
També cobraven menys quan treballaven.
Social, eh? Una de les causes que explica...
No, però no han treballat tan seguit com els homes. Clar, a millor han deixat de treballar 3 anys per cuidar els fills perquè no han tingut cap persona que pogués cuidar. El que passa que es tindria que canviar això. Es tindria que canviar a un punt de que quan les dones estan cuidant a fills que siguessin poguent cotitzar la Seguretat Social per a l'hora de jubilar-se, sí, doncs tindre la mateixa jubilació.
Encara que fos un mínim, perquè clar, tampoc vull dir també pagar-ho, si no tens entrades també ha de ser més, però un mínim que amb els anys, quan t'arribés seria algú, bueno, ara ja el sobi, però em sembla que no arriba ni a 500 euros.
No, 400 i pico.
400 i pico.
Però perquè la general escala l'home ha estat...
Però hi ha molta gent que no ho té, que no té res perquè no ha treballat, doncs no té res. Això trobo que és una pena, no?
L'home ha tingut mesos una vida laboral.
Sí.
Història,
desgasta molt, la vida laboral. Realment desgasta bastant,
moltes hores han treballat.
Els homes a vegades emmalalteixen, potser pels nervis que han passat al treball i el que han tingut que suportar. Perquè les dones no tenen tant orgull com els homes, potser. Si ens fan alguna cosa, estem acostumades a estar per un sota, per sota, i els homes no poden. I a vegades els nervis, la feina i tot indueixen a que es posin a malalts i, en fi...
Jo penso això, que és pel Barça.
Segurament,
aquesta tensió que produeix.
Penso que
els homes,
això,
quan miren el partit...
A mi fa la feina que això va per aquí, eh? Sembla que és cosa d'homes.
A les dones també ens agrada el Barça, eh?
Aquesta passió.
Que ja està bé, eh?
Però els diners com influeixen en una pitjor, millor qualitat de vida?
Clar,
aquí les dones les tenim en 662 euros i els homes en 1.106 euros. Dades de l'Instituto de la Mujer recollides al 2012.
Però vaig dir una cosa, Anna. El pitjor per les dones quan queden viudes, que només que cobren un 52%. Això és una pena perquè les despeses d'ajuntaments i d'IBIs i de segurs de cotxe i tot no fan cap reducció de cap tipus. Després també hi ha el cas que la dona que ha tingut una bona jubilació, com cobra aquest 52% del marit, li rebaixen la seva jubilació i en lloc de cobrar el que tenia que cobrar, per exemple, en el meu cas cobra un 60%. Jo tenia que haver cobrat un 100 i cobro un 60 perquè cobro una part del meu marit, però jo tenia un estatus de vida i això et de guanyar molt més. I escolta, normalment teníem una caseta sempre a fora, doncs no vegis tu les despeses que això aporta. O sigui...
Això no hauria de ser, perquè jo penso que les despeses de cada mes, si un ho mira d'una casa, són més les que són fixes que no pas el menjar. Perquè el menjar es pot fer de més o menys. Quan ets més gran, ja, moltes coses n'hi pots ja, perquè potser no et van bé. Tal. Vull dir, no sé, una persona jove necessita alimentar-la més i és que tampoc pots fer tant de gust menjar.
Diferències de patologies. Sí. Amb dones tenim artrosi, reumatisme, com bé deies tu, concepció, sí, dolor d'esquena, crònic o lumbar i el dolor cervical, també crònic. Causes de mort en la dona. Malalties del sistema circulatori, seguides de tumors. Al contrari que en els homes.
Per què això?
Perquè, no ho sé, perquè deu ser. A veure, sistema circulatori, estem moltes hores de peu. De vegades tu compta durant el dia quantes vegades estàs assentat, de vegades. Has fet coses a fora, has fet coses a dintre, i quasi, quan arriba la nit, l'hora d'anar a dormir, quan t'assentes i et relaxes. Jo parlo per mi.
No, jo no.
Tu no?
Jo si puc, els peus en mal, sempre, és molt important. O sigui, quan fa temps que estàs dret o el que sigui, intenta sentar-te i peus cap amunt, perquè circuli, almenys per mi, a mi jo no és bo tampoc.
Ho fas per la circulació, bueno, perquè
un
si
minut
no...
de programa, per dir-vos que les dones grans tenen més discapacitat que els homes... Tot i així, cuiden més de famílies dependents.
Sí, sí. I ara què?
És veritat, això.
I ara què? Sí. I ara què?
Discapacitades i tot, cuidem les famílies dependents.
Sí, senyora, sí.
No podem estar malaltes nosaltres, ja ho dic jo. No podem estar malaltes.
I som fortes.
No, sí, si no pots, no...
Segur que no.
Això és el que penso jo, però si ho estic, ho estic.
Tenim una costella menys, però Déu ens fa...
Sí.
Jo m'esforço, eh?
Costellava i que no vegis.
Tu què vol dir que t'esforces? Avui has dit grans frases dilapidàries. Sí. Les dones són magnífiques.
Bueno,
això
faig...
és el Barça. Jo m'esforço. Esteve.
Faig coses que també ajudo la dona, vaja.
També això està molt bé.
Bueno, això ja és una altra qüestió, eh? Avui dia s'ajuda, no és que s'ajudi. sinó que es comparteixen, clar, es comparteixen valors.
I si les dones han tingut un bon marit, t'asseguro que és per això també que duren més, eh?
A veure, però també la dona durarà, eh?
Manel Parterissa, Esteve Pujades, Amparo Monguillot i Concepció Moix.
Ja va passar la platja,
eh? Al programa. Us escolto, us veig també al mes de juny, d'acord?
D'acord.
Vinga, una abraçada ben forta, amics i amigues.
Adéu.
Mentrestant, vosaltres, oients, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.